No l'ha anunciat encara.
Demà ve i camem aquí a explicar-nos.
Si diguéssiu Leo Messi, portaria 4 dies explicant que teniu a Leo Messi. Teniu a dir que el millor jugador del món d'handbol i no diu
res. Vaig estar una vegada que va venir aquí, impressiona aquest paio, eh?
Bé, tot, la majoria de jugadors d'handbol ens impressionen.
No, però aquest particularment, eh?
Sí, sí, la veritat és que sí. L'última vegada més va venir amb una camisa que impressionava encara més que el seu...
I demà impressionarà, també. Em sembla a mi que demà també impressionarà.
Això vol dir que li traureu suc o què?
Bé, home, bàsicament la primera vegada que donarà explicacions de...
Però aviam en actitud bé.
Exactament.
Ben directe, Oriol, demà.
Aviam si porta el braçal de capità.
O se'l deixa a l'estuari, no?
Sí. Vols que el renyem de part teva? El Torracollons diu que no pot ser que...
Aquell dia sort que no vaig estar aquí. Perquè aquí molts veu tocar el violí i aquell dia era per rebentar-ho tot.
Exacte.
Contra ell, contra el delegat, contra...
Sí, senyor.
Intentem no fer-lo enfadar el dia abans que vingui i ja el farem enfadar demà.
És una falta de respecte que un equip del Barça jugui sense el seu capità, sense el braçalet.
Se'l va deixar.
Sí.
Que no, que això no pot ser.
Bé, va, que un cop podeu comprovar que tenim molts continguts dintre de la secció del Torracollons al Tocosta, jo crec que tot el programa és el Torracollons.
Sí, sí.
El primer que truqui...
Per respecte a l'Agnès, ho deixem aquí.
Exacte, ho podem deixar aquí. I el primer que truqui al 93207474 s'endú aquesta samarreta dels amics de ximplets.cat de Torracollons professional i una tassa de porcellana vitrificada a joc amb el mateix disseny exclusiu.
Veig que la Núria de la Fuente ja està rebent una trucada i de seguida coneixerem la identitat del guanyador d'aquesta samarreta i aquesta tassa dels ximplets.cat. Són les 8 tocades, però abans encara farem un apunt, un parell de punts electorals. A veure, Salmo, hi ha uns quants noms de l'actualitat electoral d'avui.
Hi ha un primer tema, que és pràcticament una notícia d'última hora, que és que estàvem pendents de la resolució del Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana de Futbol sobre el recurs que havia presentat Marc Síria intentant validar aquelles 90 signatures que necessitava per passar el tall i ser considerat candidat. Doncs bé, la Federació Catalana de Futbol, el seu Comitè d'Apel·lació, ha tombat el recurs presentat per Marc Síria. Bàsicament, li argumenta amb 5 punts, però bàsicament considera que la Junta Electoral va actuar d'acord amb els estatuts i amb criteris jurídicament justificats i d'aquesta manera ha decidit tombar el recurs que va presentar Marc Síria. Ara Marc Síria ha de decidir si ell i la seva candidatura presenten un nou recurs al Tribunal Català de l'Esport.
Però aquest dia no arribaria abans de diumenge o sí, pot arribar-hi?
Bé, podria arribar si tot es fa, diguem-ne...
Amb celeritat.
De pressa i corrent, sí. Però de moment encara no ho ha
de moment, per tant, les eleccions del Barça continuen sent un cara a cara. Més enllà d'això, avui ha passat pel matí de Catalunya Ràdio Víctor Font.
Sí, bàsicament, els ítems del seu discurs que estem sentint en aquesta campanya electoral que fan referència, sobretot, als abonaments, és un dels seus grans lemes de campanya. Avui, per cert, ha presentat el seu projecte social. Seient assignat fixa a la temporada vinent als socis abonats, els primers 5.000 de la llista d'espera amb seient assignat i també una graderia d'animació que passarà de 1.000 a 5.000 socis del Barça. Doncs d'aquesta entrevista amb Ricard Ostrell, dos moments. Primer, a tomb de l'entrevista de Xavi a La Vanguardia, Xavi dispara contra Alejandro Echevarría i Laporta carrega contra Xavi. Doncs bé, tot això, Font ho aprofita.
Molta de la gent que ha sortit no s'atreveix a dir el que ha passat i el que ha viscut, perquè hi ha aquesta cultura de l'ami o contra mi, aquesta cultura una mica del terror. Doncs de sobte el Xavi ho explica i fan treure en el Tebas per contradir en el Xavi. O sigui, estem arribant en una situació on el soci gairebé ha de triar entre Echevarría o Tebas i Tebas o Messi i Xavi. Imagina't on estem arribant, no?
I segon...
Messi no ha dit res, no?
No.
Mateu Alemany sí, però Messi no.
I segon...
És que ha dit Messi.
Sí. Sí, ha fet uns bàndols sui generis, però sí, seria això.
I segon, té ràpid que li ha fet el Joel Díaz. Li ha demanat pel millor i el pitjor president de la història moderna del Barça, de Núñez fins aquí. I, vaja, això és el que ha respost Víctor Font.
El millor, el Laporta de la primera època, a la porta Kennedy.
A la porta.
A la porta Kennedy, de la primera època, el que es va envoltar...
Només n'hi ha un de la porta, senyor Font.
No, a la porta Kennedy del 2020... A la porta Kennedy del 2003 estaria posant mocions de censura a la porta Trump del 2026.
O sigui, el pitjor és a la porta Trump?
Home, sense cap mena de dubte. Home.
Que tu pots agafar com primer elogiat a la porta de 2003 i després posat a la porta actual per sota Bartomeu, que és... Bé. És una opinió agosarada. És que jo Gaspar el considero de sucre. No hi ha ningú que estigui enfadat ja amb Joan Gaspar tants anys després. En canvi, amb Bartomeu, com que encara no estem patint les conseqüències, doncs, bé, no sé, cadascú pot opinar el que vulgui, només faltaria. Que sí, Miguel,
i tant.
Que diguin el que vulguin.
Es tracta de respectar les opinions de tothom.
Sí, home, i tant.
Perquè el títol de pitjor president de la història se l'ha autonomenat Joan Gaspar, per això... Vull dir que...
Sí, és una satisfacció que vol tenir, que no hi ha per què prendre-li.
Exacte.
Bé, parlant de Bartomeu, avui ha entrat en campanya. És veritat que diguem-ne, parla poc habitualment, però ha concedit una entrevista a l'agència EFE. No sorprendrà ningú perquè no dona el seu suport a Joan Laporta. Tampoc és explícit amb Víctor Font, però almenys justifica la seva mirada sobre aquestes eleccions.
Hay muchas lagunas y no soy yo quien voy a decir cuándo hay que hacer el cambio generacional, pero el Barça tiene que plantearse hacer un cambio generacional, dar las gracias a esa generación 2003 y irnos a nuestro trabajo habitual. Yo ya lo hago y Santo Rosell también está en sus trabajos habituales.
Bé, és evident que Bartomeu vol jubilar Joan Laporta. També és veritat que ha dit que no vol dir que hagi de ser necessàriament ara. Per tant, bé, en fi, no sé si hi havia molta gent esperant que m'opinava Bartomeu.
I que tampoc sorprèn gaire que Bartomeu
certament que...
no voti per Laporta. No?
Certament que no. En fi, un dia bastant tranquil pel que fa a la qüestió electoral. De seguida ens visitarà, us ho deia a l'inici, Carles Planchart, el director o membre del Trident que proposa la candidatura de Víctor Font com a projecte esportiu. Alguna cosa més, Salmo?
No, sí que dir-li a l'Agnès que m'has donat pas a les 8 i 2 minuts, I com que ara diràs que és cosa meva, que no. Que només
mira com em coneixes. Gràcies, Salmo.
Vagi bé.
És que té raó.
Mig quart de nou, una altra vegada, avui patrocinat per Ramon Salmurri.
Soc Tim Salmurri, jo. Per tant, tens les a perdre. No, sí, això no pot ser cada dia així.
Molt bé. Doncs Tim Salmurri, avui Catalunya Nit, a partir de les 10, amb Manel Elias i Agnès Marquès, i amb quins continguts?
Doncs mira, d'entrada, deixa'm avançar que dos dels tres menors ferits en l'explosió durant un experiment avui a l'escola de Porqueres, al Pla de l'Estany, ja han rebut l'alta hospitalària. Els havien traslladat a l'hospital perquè tenien cremades en diferents parts del cos. El tercer, que ha estat traslladat en helicòpter al Vall d'Hebron per les cremades, doncs està pendent de rebre l'alta en les properes hores. I després intentarem explicar el que és el principal titular del dia a hores d'ara, i és que el petroli, l'Agència Internacional de l'Energia, ha acordat alliberar 400 milions de barrils de petroli per afrontar l'escassedat de cru provocada pel tancament de l'estret d'Hormuz arran de la guerra a l'Iran. És la mobilització de reserves estratègiques més gran de la història, i en parlarem amb experts per explicar exactament quin impacte té això, per què es fa això i per què s'ha fet només 5 altres vegades. I després, pel que fa sobre el terreny als atacs, direm que l'Iran ha atacat 3 vaixells, aquesta és l'última hora, de fet, que m'acaba d'arribar, a l'estret d'Hormuz, hores després d'una ofensiva nord-americana contra la seva flota. Donald Trump diu que han enfonsat una seixantena de vaixells minadors iranians. Teheran admet que el nou líder suprem té algunes ferides lleus causades per la primera onada d'atacs d'Israel i als Estats Units. Bé, ampliarem tot això un nou dia clarament molt marcat per aquesta crònica internacional.
A més, en el dia que la Federació Iraniana de Futbol ha anunciat que renuncia a participar en el Mundial que organitzaran aquest estiu als Estats Estats Units, Mèxic i Canadà han fet servir l'eufemisme que no es donen les condicions per participar-hi. La veritat és que no se m'acut res més ajustat al dia que continuen passant totes aquestes coses en terreny iranià i sobretot el dia que també han amenaçat de mort Donald Trump. És a dir que...
Sí, efectivament, és evident que no es donen les condicions.
El millor moment, veurem com resol la FIFA aquest, perquè Iran ja està...
Havia passat, no?
Sí, no, està sortejat i Iran participava, no em facis dir el grup, però crec que amb Nova Zelanda i no sé qui més tenia el grup, en fi, doncs no hi haurà Iran, malauradament, per
és que és a més del mes de juny, no? Vull dir que són
mitjans
aquí mateix.
Juny, per tot el que representa, és una molt mala notícia, evidentment, que té repercussió esportiva. A les 10, al Catalunya Nit, amb el Manel Elias i l'Agnès Márquez.
Gràcies, Agnès. A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Estem pendents d'entre d'altres la Champions en joc, l'Arsenal que continua perdent el camp del Leverkusen per 1-0 al minut 67 de partit. En aquesta primera hora del tot costa, bàsicament hem fet una llarga ressaca del Newcastle Barça i hem anat, com sempre, fins a Mèxic amb el Marc Crosas, el Champions Way, per veure la seva mirada d'aquest partit i de la Champions que li queda al Barça. I en aquest espai de recomanacions, avui us recomanem que recupereu el capítol, l'últim episodi del Fem Futbol, que ja el teniu a les vostres plataformes, on us expliquem que Mapi León vol evitar el quiròfan, que les molèsties que té el turmell i que arrossega des de fa 5 setmanes no acaba de fer net. Està optant, de moment, per un tractament conservador perquè entrar a quiròfan suposaria dia 10 el que queda de temporada. Serien de 2 a 3 mesos, ens explica la Rubila en aquest episodi, i per tant el Barça tindria un greu problema de centrals en aquest Fem Futbol, en fem anàlisi.
Entre greu, Mireia, i catàstrofe. Pel que queda.
És que quedaria Paredes, sí, sí, pel que queda de temporada, una central sana del primer equip.
Sí, per mi és una baixa molt important. Si fos així el que resta temporada. Ara vas a jugar a les castanyes amb els millors equips d'Europa i crec que Mapi és molt necessari. Ara també us dic, recordo que el Barça va guanyar una Champions quan Mapi estava lesionada, l'anterior...
Amb Alexia,
la de Göteborg, amb una baixa importantíssima de Pereira sancionada, un padre va haver jugat a central, és a dir, que el Barça ha sabut trobar la manera i tant de bo doncs aquesta temporada passi el mateix, però per mi la sortida de pilota de Mapi no la té ningú, els duels com el juga ella tampoc, i costa trobar una central d'aquestes característiques en aquest moment de la temporada.
És bona la que hem signat?
Julia Torres, en parlem també al Fem Futbol. Ja n'havíem parlat a l'anterior episodi. És una central jove que arriba a l'estiu i que en principi la idea és que pugui alternar filial i ja entrar al primer equip, però no sé si directe per estar a l'11. Recordem que Mapis també és notícia per moltes coses, entre d'altres perquè encara no ha renovat, i veurem si s'acaba posant d'acord amb el club o, com fa tota la sensació, pugui acabar marxant aquest estiu. Parlem de Julia Torres i parlem d'una entrevista on hi era present la Mireia Vera en aquest Fem Futbol de Jonathan Giraldez. El van entrevistar els companys del Tot Gira. Va recomanar dues futbolistes, vaja, va dir que l'havien impressionat, dues futbolistes del Lió, i d'elles en parlem perquè ja alguna d'elles l'havíem tingut en compte en algun episodi anterior de Fem Futbol.
Doncs ja a la vostra disposició, plataforma 3CAT, web i app de Catalunya Ràdio. Ernest, Manresa diu adéu a l'Eurocup, eh?
Exacte, aquí s'acaba la temporada europea pel Baxi Manresa, perdut 98-81 en aquests vuitens de final. Com que és a partit únic i a pista contrària, doncs han pesat molt els només 11 punts que ha fet el Baxi a l'últim quart, i per tant, doncs evidentment estem parlant d'un equip, el Turk Telecom, que té més qualitat, doncs s'han complert els pronòstics i Manresa, per tant, ara s'ha de centrar ja només en la Lliga CB.
Gràcies, Ernest.
Que vagi bé.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa.
Fins aquí la primera hora i 14 minuts del Tot Costa. Aquesta nit, d'aquí a 3 quarts d'hora clavats, Real Madrid City al Santiago Bernabéu. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
D'aquí a mitja hora, mal comptada, arrenca la Champions a Catalunya Ràdio, l'antena digital de Catalunya Ràdio, i ja devem tenir 11s de Madrid i City.
Sí, te'ls canto tots dos, eh?
Sisplau.
Mira, el del Madrid juga amb Courtois a la porteria, Trent, Rüdiger, Hausen i Mendy.
Per tant, juga Hausen i s'ha carregat Asensio.
Exacte.
No viu el seu millor moment de popularitat.
No és el millor canvi. No.
Mig del camp per Valverde, Thiago Pitar, Tchouaméni i Brahim. Mm.
Aquí qui ha saltat?
Aquí ha saltat...
Arda?
Qui?
Arda Güler és en altra posició.
Güler el situa al davant amb Vinícius.
Ah, d'acord, doncs llavors salta Gonzalo.
Exacte, Gonzalo García, sí.
Molt bé.
Exacte. Vols que te'l repeteixi ràpidament?
Sí, torna-hi, sí.
Vinga, Courtois, Trent, Rüdiger, Hausen i Mendy, mig al camp per Valverde, Pitar, Tchouaméni, Ibrahim i al davant Güler i Vinícius.
Molt bé.
Vam alimentar la confiança a Thiago Pitar, que ja ha estat titular en alguns partits, però arriba a la Champions i també hi és.
I al City.
El City juga amb Donnarumma a la porteria, a la defensa, Husanov, Rubén Díaz, Marc Gay i O'Reilly. Rodri per davant. Mm-hmm. Per davant de Rodri. Doku, Savinho, Bernardo Silva i Semenyo.
Collons.
Déu-n'hi-do. I Haaland al davant.
Déu-n'hi-do, quin arsenal el de Guardiola.
I això que ha deixat a la banqueta gent que són habituals.
Ja. Sí.
Nunes...
L'11 més ofensiu de la temporada.
Sí, Nunes, que habitualment és el lateral dret, jo crec que per por de Vinícius ha posat Husanov. No estic molt segur que sigui millor el remei que la malaltia, però és més defensa que Nunes. La resta molt, molt ofensiu. Per cert, el Chelsea-PSG, PSG-Chelsea, que juga aquesta nit, he dit que Cucurella estava lesionat i no, em diu la Ruth que ha entrat a la convocatòria. Ara mirarem si l'11, jo m'imagino que no, perquè portava més d'un mes lesionat. Algú veu... Vaja, m'imagino que...
Sí, veieu... és titular, Cucurella.
Ah, sí? Vinga, sí, doncs directe, de la infermeria al titular.
Apunta-la pel Torrecollons de la setmana que ve.
Bé, he fet una suposició.
No, bueno, però
era raonable.
No se'n poden fer, de suposició.
Això tens raó. S'ha d'apostar pel rigor i no per la suposició.
Ah, exacte.
Bé, titular d'Embele al PSG, que és el
de fet,
que importa.
No n'he encertat ni una, perquè vale. Diu la Ruth que ha jugat els dos últims partits ja una estona, per tant, no és veritat que salti de la infermeria al titular. En fi, algú veu molt clarament favorit el City, eliminatòria igualada. Aposteu pel Madrid? Algú?
Jo veig favorit al City, però no ho vull dir.
Gràcies.
Jo veig favorit al City, però no molt clarament. Però favorit, sí.
Sí, per exemple, per passar l'eliminatòria, però no per guanyar avui? Jo és que crec que el City guanyarà avui.
Per passar l'eliminatòria i per guanyar avui.
Per tant, ara és molt clarament favorit.
No, perquè pot guanyar avui, però també pot empatar. O perdre per la mínima.
Val.
El darrer partit que va ser de la fase de grups van guanyar 1-2 sense fer un bon partit. Jo crec que el City ara arriba millor que no que estava al novembre, amb un jugador molt important com Semenyo, que està donant molt bon resultat, al marge d'aquell. I jo crec que avui pot guanyar. No vol dir que ho faci, però crec que pot guanyar avui.
Jo veig clarament favorit al City. Veig un Madrid desestructurat, molt separat, sense Mbappé. Ara mateix crec que l'equip anglès està per davant.
Doncs... També està agradant aquest optimisme, quan hi ha tant optimisme al voltant d'una derrota del Madrid.
El pitjor equip que es pot enfrontar al Madrid és el City. Perquè el Madrid defensivament es desordena molt. I el City és un equip que té paciència fins a trobar el forat. Jo crec que el trobaran.
Paciència i amb aquest 11 que ens ha explicat el Sergi, molt desequilibri. Doku, Semenyo, Haaland ja no és que sigui desequilibri, és que és contundència pura. En fi, fa bona pinta, però evidentment s'ha de jugar. De fet, d'aquí uns instants, després de la pausa, ens acompanya un home que fins aquest estiu passat treballava al City. Ara és membre de la candidatura de Víctor Font. Sergi, gràcies, bona transmissió.
Gràcies, ens hi posem a 3:15 al digital, de Catalunya Ràdio.
La Champions a Catalunya Ràdio, Sergi Andreu, Ricard Torquemada, Ruth Vilà, Sergi Camps, em deixo algú?
I Francesc Ripoll, que seguirà el Bodo Glimt Sporting de Lisboa. Doncs
bon partit, també. Rico, Vera, Domènech, gràcies.
Que vagi molt bé, merci.
Una pausa i Carles Planchart.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu? Sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
El Barça no és d'un president. El Barça és de tots. Construirem el nou Palau. El millor pavelló d'Europa. Per tornar a fer gran el Barça de bàsquet, vota Víctor Font. Vota Barça. Dues ciutats veïnes. Dos estils molt diferents. El millor futbol femení català, cara a cara, en una eliminatòria decisiva. Semifinal de la Copa de la Reina, partit d'anada. Badalona Women, Barça, a TV3 i a la plataforma 3CAT, dijous a la nit.
El Barça decideix el seu futur. Els socis tenen una cita amb les urnes. Continuïtat.
La proposta, ja et dic, de continuïtat és molt clara.
Nosaltres o canvi.
Sumar-se en aquest moviment de canvi.
La porta o font. Seguiu el debat amb els dos candidats a la presidència aquest dijous a 11:15 de la nit a Catalunya Ràdio, TV3 i a la plataforma 3CAT. I diumenge, seguiment especial de tota la jornada electoral amb el suplement des del Camp Nou. I a la tarda, el Tot Gira. A partir de 7:45 del vespre, l'especial Eleccions, amb el sondeig de TV3 a 9:00. I després, l'escrutini i els resultats finals. Les eleccions al Barça. Més que unes eleccions. Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les. I jo pensar, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Un quart i mig de 9 del vespre, ara ho dèiem, parlant dels 11 del Madrid i el City, que juguen aquesta nit al Bernabéu, ens visita un home que fins fa uns mesos treballava al costat de Pep Guardiola, al Manchester City, i que ara és membre de la candidatura, de l'estructura tècnica de la candidatura de Víctor Font. Carles Planchar, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Ara entrem en matèria electoral, però, escolta, no podem estar-nos de preguntar-te per aquest City, que m'imagino que encara sents una mica un molt teu, i com veus aquesta
eliminatòria? Sí, estic en contacte molt encara amb tota la gent del City, amb el Pep i els altres, i realment veig que en aquesta ocasió el City està un punt per sobre del Madrid, em semblen a mi.
Per guanyar avui fins i tot, eh?
Per guanyar avui fins i tot, i no dic per sentenciar l'eliminatòria, perquè sabem tots que el Bernabéu sempre és molt complicat, però almenys per treure un bon resultat i afrontar el partit de tornada amb certes garanties per passar aquesta eliminatòria.
L'alineació, no sé si l'has vist, és molt ofensiva, gairebé jugar amb Rodri de contenció al mig del camp i la resta són...
Doncs em sembla molt bé, que és el que li ha donat sempre èxit en el Pep, d'anar pel partit, és la millor manera de demostrar de que vols, amb pressió alta, amb ser un equip dominador, i això permet tenir més ocasions de gol i més possibilitats de guanyar el partit. És el que sempre li ha anat bé i penso que és el que ha de fer.
Hi ha unanimitat gairebé entre els nostres col·laboradors, ara també el Carles Planchart, sobre les opcions del City i el Madrid en aquesta eliminatòria. Tant de bo que tingueu tots, tots raó. Tornant a la teva figura, fa uns mesos, a l'octubre, ens vas venir a anunciar que deixaves la teva carrera com a analista, que ja en tenies prou d'aquell paper, que buscaves altres reptes al món del futbol, i aquest paper, de moment, és que t'has incorporat al projecte de Víctor Font. En quin moment decideixes incorporar-te a aquest projecte?
A vegades són casualitats de la vida, però va ser un dia, per casualitat, em vaig trobar en el Víctor d'arrel d'aquella trobada. Pues ens vam seguir veient, vam intentar parlar d'aquesta possibilitat de poder desenvolupar un projecte esportiu. Aquí es van anar generant reunions i amb tota la il·lusió del món vam fer aquest plantejament entre tots, entre una sèrie d'equip de treball, de poder desenvolupar aquest projecte que pensem que podria ser idoni de cara a un club com el Barça, i que crec que és el moment de poder posar al front, no?
Estem acostumats a una direcció esportiva única. Alguna vegada hem vist direccions esportives compartides, com la que hi va haver en Mateu Alemany i Jordi Cruyff, però en aquest cas proposeu un trident amb l'Albert Puig i el Francesc Coix.
Això és molt senzill. Si vosaltres us poseu a Google i mireu què és el director esportiu, el director esportiu sempre et dirà: el director esportiu és la persona que marca les directrius d'un club, que és la que confecciona les plantilles, però des del primer equip fins a totes les plantilles de futbol base. Vol dir que ja tens dos branques molt determinades del que és el primer equip, amb tota la gestió d'aquest del primer equip, d'incorporació de la gent, dels jugadors, de fitxar jugadors, de tot l'estaf que suposa el primer equip. També del futbol base, vol dir que tenim dos branques ja molt clares, que són primer equip i futbol base, i després del rendiment d'aquests jugadors, de tot el rendiment d'aquests jugadors, que és la tercera branca molt important. Això existeix actualment a tots els clubs. El Barça existia. Abans hi havia un director de rendiment, per exemple. Ara no hi és. Ara entenem que és el senyor Echevarría, que si és el que contracta els metges i els fisios i tot això, és el que fa aquesta feina, però també existeix. L'únic que hem fet és posar tot això, coordinar-ho i posar-ho tot a la mateixa alçada, perquè entenem com un...
Però no hi ha una persona que estigui per sobre, eh?
No, exactament. No hi ha cap persona que estigui per sobre. Seran decisions consensuades perquè més en el Barça, on te donem molta importància a el que és el futbol base, el futbol de la Masia, que nosaltres ha de ser el nostre eix central del nostre projecte, doncs hem de tenir el del futbol base a la mateixa alçada. Perquè quan nosaltres prenem decisions, aquest senyor ens les pugui corroborar, ens pugui dir: cuidado, no fitxeu aquest jugador perquè ens està pujant un aquí i no creem un tap. A nivell de rendiment, doncs ho hem de coordinar, ho hem de posar tot a la mateixa alçada, perquè hem d'aconseguir el rendiment de tot això que estem creant, no? És l'única manera de poder garantir una mica l'èxit, o una mica acostar-te més a aquest èxit, i aquest èxit prolongat en el temps. És per això que ho vam constituir-ho d'aquesta manera, no?
Escolta, què li heu fet a la porta que diu que entre els tres no arribeu a un terç del que sap d'Eco de futbol?
Mira, jo màxim respecte, però jo sempre dic que la capacitat no és una cosa que es pugui valorar, és una cosa que s'ha de demostrar. I nosaltres el que tenim és tota la il·lusió del món de que la gent ens faci confiança i que a partir de dilluns que ve ens deixin treballar per demostrar aquesta capacitat. A partir d'aquí no tenim cap problema. Nosaltres, màxim respecte per tota la gent que hi ha, nosaltres hem creat la nostra manera de fer, el nostre manual d'instruccions que diem, les nostres directrius, i amb moltes ganes de poder-les desenvolupar. Però vull dir, a partir d'aquí ens han de donar aquesta oportunitat, i és el que esperem que tinguem a partir del proper dilluns.
És evident que Deco no continuaria perquè ell no vol, i perquè Víctor Font ja ha dit que té aquest projecte vostre en cas que guanyi Víctor Font. Com valores la feina que ha fet Deco en unes circumstàncies, jo crec que adverses des del...
Màxim respecte per el Deco com a professional. Jo penso que com tothom fan coses bones i coses no tan bones, però màxim respecte. El que penso que ell ha seguit les directrius que ha marcat el president. Ell és un càrrec de confiança que ha posat el president i vol seguir les directrius que ha marcat aquesta manera de fer del president. Nosaltres tenim les nostres directrius que hem creat, i que volem desenvolupar, i nosaltres ens centrem en com anar tots amb aquest camí que hem triat i aquesta manera de fer que hem triat nosaltres.
Deco ja ha dit que no continuaria en cas de derrota de Laporta. De fet, Víctor Font vindria amb el seu projecte i sou vosaltres. Si Hansi Flick també es lliga a Laporta i no volgués continuar, teniu un entrenador alternatiu?
En aquests moments no ni es planteja això. Ens plantegem de que ell és un gran professional, sabem que té un any de contracte, de que normalment complirà aquest contracte, i el que hem de fer és esperar el dilluns per poder-nos reunir amb ell, d'explicar-li, de demostrar-li de la nostra manera de fer, que crec que el convencerem de que li facilitarem, que això és una també de les missions d'aquesta direcció esportiva, és de donar-li l'entorn necessari on ell pugui millorar i pugui fer créixer aquest equip, que de moment ho ha fet molt bé i ho pugui fer-ho.
Però pel perfil d'entrenador que teniu al cap, us quadraria un entrenador molt semblant a Flick, o tu tens uns gustos diferents o de tipus d'entrenador de filosofia diferent?
Jo penso que de moment ens ha demostrat que és un entrenador valent, és un entrenador que, com dèiem fins ara, si li ha anat bé el Pep, jo vinc una mica de la filosofia del Pep, és un entrenador que va pels partits. Jo sempre dic que és molt important plantejar els partits per anar-los a guanyar, no per anar a no perdre. Uh-huh. Normalment l'èxit prolongat ve dels entrenadors que plantegen els equips per anar a guanyar. Els equips que fan, els seus entrenadors que fan que siguin una mica defensius i tal, al final acabes anant enrere. I per això jo penso que el Flick ens ha demostrat a tots que té una bona gestió de grup, té un plantejament sempre ofensiu, s'ha adaptat també molt a aquest canvi que ha fet el futbol modern, on hi ha menys possessió i ja és molt més directe, amb transicions més ràpides. Jo penso que és molt adequat.
Aprofitem que fins fa no res eres a les banquetes i, per tant, del teu coneixement. Trobes alguna solució tàctica perquè el Barça no es vegi tan lligat demà al mig del camp, sobretot en partits com el que vam viure ahir a Newcastle?
El Barça ha patit amb tots aquests partits perquè hi ha aquest component físic. L'única solució és la pilota, és a través del control del joc. Uh-huh. És la cosa que potser li ha faltat
més. Quan et fan un marcatge individual al mig del camp, no?
Clar, perds una mica els espais, ja deixa d'existir els espais. El joc posicional, on te busques els espais, l'espai no existeix, perquè si tu passes allà i te'n vols anar cap a un altre costat per buscar aquest espai, el jugador et segueix, uh-huh, i ja deixa d'existir aquest espai. Tot això s'ha de treballar i s'ha de donar els mitjans perquè això es pugui desenvolupar i puguis arribar a fer aquest mix, aquestes adaptacions en el futbol, perquè puguis evolucionar i puguis arribar a competir amb aquests equips que són molt més físics, que tenen aquest marcatge més individualitzat i tot això.
Deixa'm preguntar-te per un parell de figures que han estat protagonistes en els últims dies, tot i no pertany a cap candidatura. Per raons òbvies, Xavi Hernández, que ha donat suport explícit a la vostra candidatura. Teo tindria algun paper en una futura estructura esportiva?
Això hauríeu de preguntar-ho més a nivell de Víctor Font, però per la meva part, que jo sàpiga, crec que no. Que no, que ell ho ha manifestat, i el Víctor Font crec que també ho ha manifestat, que en principi penso que no tindria cap paper. No està totalment al marge, tot això.
I el segon és Mateu Alemany, que hi va donar cobertura al discurs o a la versió de Xavi sobre el fitxatge de Leo Messi el 2023, que va incorporar-se a l'Atlètic de Madrid a finals de l'any passat, però que prèviament se l'havia vinculat amb el projecte de Víctor Font. Des que hi ets tu, la figura de Mateu Alemany ha estat en algun moment en el projecte?
Jo, que pugui dir, per la meva part, no. Vull dir, jo
quan vas arribar a tu...
No, amb el meu ja equip no. De treball, sempre els que hem sigut amb l'Albert, amb el francès, i hem seguit treballant per tirar aquest projecte endavant.
Ara fa uns dies va venir aquí al Tot Costa Víctor Font, li van preguntar per allò tan llaminer que hi ha a les eleccions, que són els noms, i tenint en compte més el teu fil directe amb alguns jugadors o exjugadors del City, li van preguntar per Haaland i Julián Álvarez, ens va dir que pel que sabíeu no estaven en disposició ara mateix de sortir. Ara, de fet, sentirem Julián, però és veritat que quan li vaig treure el nom de Harry Kane, aquí sí va dir que hi veia una oportunitat, que ho veia factible. Ens va dir que tu estaves negociant futures incorporacions, per tant, te deixo que ho saps.
Està de viatge treballant futures incorporacions.
Pues sí, m'he fet un fart de viatjar i d'estar en contacte amb agents i amb clubs, que ho hem fet, portem un treball de fa mesos.
I el cas de Harry Kane, veus la possibilitat que el Barça el pogués fitxar aquest estiu?
Nosaltres estem estudiant moltes possibilitats, i el que hem de fer és esperar el dilluns per poder-nos reunir amb Hansi Flick, que en definitiva és el que ens ha de dir el jugador que necessita, a quina posició el necessita. Nosaltres li posarem a sobre la taula totes les opcions que hem estudiat i conjuntament amb ell decidirem cap a punta tirem, perquè ell és el que els veu entrenar, el que sap les necessitats verdaderes de l'equip. Nosaltres mateixos podem dir, escolta, des de fora, en plan com aficionats, per molt tècnics que siguin, en plan aficionats, doncs ens sembla que potser la posició del lateral dret anem una mica coixos, perquè només tenim a Koundé i si no ha de jugar Eric, i Koundé és un central que ara l'hem adaptat de lateral. Resulta que ahir ens surt un nano de la cantera que fa 10 minuts, que a mi em van recordar, em va fer recordar totalment els 10 minuts primers que vaig veure de Pau Cubarsí quan el Xavi el va alinear per primera vegada. Vaig dir, hombre, aquest central és un central de futur. Va fer 3 o 4 passades i interiors trencant línies, que vaig dir, aquest és un central de futur. I anem per un camí que no m'he equivocat. Potser aquest nano ens pot cobrir la plaça i nosaltres estem pensant, no, hem de portar aquí un lateral dret, doncs igual no es necessita, igual ens hem d'anar cap a una altra part. Vull dir, nosaltres hem de treballar totes les opcions possibles i amb el Flick, amb el Hansi, haurem de sentar-nos i mirar cap on tirem i cap on ens dirigim.
Independentment de l'opinió de Flick, que és la que ha de pesar, tu deus tenir la teva, i veus alguna mancança evident en aquesta plantilla? Hem parlat molt de centrals, ara que la cosa està com està al darrere, d'un nou... La Porta, per exemple, era partidari de la continuïtat de Lewandowski. Per tu és imperatiu, per tu, Carles Planchart, abans de parlar amb Hansi Flick?
Jo veig que ha de ser una cosa d'una decisió consensuada. Jo puc tenir una idea, però ell, jo sempre repeteixo el mateix, és ell el que els veu entrenar. Ell sap la verdadera necessitat, sap la situació en la que estan, sap com entrenen, sap la seva situació física. Jo des de fora em pot semblar una cosa, veient-te per la tele els partits, els 90 minuts. Però igual no, la percepció...
És a dir, el director esportiu, que com deies abans, té la mirada global del que necessita no només l'equip, sinó el club, no ha d'imposar el seu criteri a l'entrenador.
No, ni molt menys. S'ha de consensuar. Almenys és la nostra idea. Hem de consensuar-ho amb l'entrenador. Perquè, si no, si li traiem el poder de decisió a l'entrenador... I li estem, jo controlo que li hem de donar totes les eines necessàries perquè ell pugui desenvolupar. Si nosaltres creiem en ell, l'hem d'arropar, l'hem de protegir, l'hem de bunqueritzar perquè ell pugui fer realment la seva feina i donar-li tots els mitjans possibles perquè ell pugui desenvolupar aquesta feina.
Podem intuir que Hansi Flick, si li pregunten si vol un davanter centre, no es tancarà les portes. Per tant, si et sembla, sentim el que deia ahir Julián Álvarez.
Julián, ¿tú la próxima temporada puede garantizar que estarás en el Atlético de Madrid?
Yo qué sé, no sé, pero puede ser que sí, puede ser que no, nunca se sabe, pero yo estoy muy feliz acá, como te dije recién. Nada, me hace una pregunta que después sale por todos lados, pero yo estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar, para dar lo mejor acá. Yo nunca dije nada, ni hablé mal del club, así que nada, estoy muy agradecido. La gente hoy también me brindó su cariño, así que estoy muy feliz.
Em crida l'atenció que deixi la porta ben oberta. Tu que el coneixes...
Home, ja et dic que el Can Atlètic de Madrid estan emprenyats com a bones, com és lògic.
Sí, sí, perquè el normal, tenint contractes... Que... Sí. És que ell hagués dit el que diu després de pot ser que sí, pot ser que no. És a dir, estic molt content a l'Atlètic de Madrid, però és evident que deixa la possibilitat que passi alguna cosa aquest estiu. Pel que el coneixes... Penses que es pot moure?
Jo penso que és un gran jugador, però sempre dic el mateix. S'ha d'anar molt al tanto en començar a comentar aquestes coses, i més en la situació que estem ara, perquè a vegades, només pel sol fet de comentar aquestes coses, estàs debilitant els propis jugadors que tenim. I més a mitjans de temporada. Si tu mires els registres dels jugadors que tenim, com el Ferran Torres i el Lewandowski, són molt superiors en els de Julián Álvarez.
No, abans fèiem números i els dels últims dos mesos potser no, eh?
Bueno, si ho mirem per mesos, però hem de mirar el global de la temporada. Ha fet més gols.
Evident.
Ja no perquè hagi fet més gols, perquè em podreu dir, escolta, és que és més fàcil fer gols en el Barça que fer gols en l'Atlètic de Madrid. Doncs mirem els gols esperats, els expected goals, mirem la freqüència de gols per minuts jugats, i estan en uns registres molt superiors als de Julián. Què vol dir? Que no hem de fitxar Julián? No, encantat, ho hem d'estudiar-ho, ho hem d'analitzar-ho, i hem de veure si és la millor opció per complementar aquest equip i li podem donar aquest plus de qualitat que pugui fer créixer la resta de jugadors que tenim, no?
Si aquestes eleccions haguessin estat al juny, amb la temporada acabada, el plantejament que feu de candidatura de no apostar per un nom de manera pública hauria estat igual, o sí que us hauríeu permès?
Sí, sí, perquè nosaltres ja portem treballant amb aquesta idea, pensant que el dilluns començarem a treballar de forma ferma, encara que no puguem que sigui efectiu fins a final de temporada. Però les coses no es poden improvisar, les coses s'han de plantejar molt de temps, i si no podem esperar el mes de juny a dir, no, és que ara va, posem-nos a fitxar un nou, o fitxar un lateral, serà impossible, o un central esquerre, serà impossible, vull dir, hem de fer els deures abans i ho hem de preparar-ho tot molt bé perquè això sigui efectiu, no?, i que es pugui arribar a fer.
En els últims anys la feina del director esportiu ha portat implícita, gairebé coneixes bé, no sé si es pot conèixer de memòria el reglament del fair play financer, però tenir-lo apamat, a qui li toca això, a tu?
Sí, doncs també juntament amb aquest CEO que hi haurà, que tindrà més coneixement de la part econòmica i amb el recolzament aquest, però realment serà així. Vull dir, ara sé que estem crec que 14 milions, no?, encara que sense cobrir...
12, diuen.
12, bueno, 12, entre 12 i 14 milions, doncs bueno, és una dificultat. Per això nosaltres serem els primers que apretarem en els responsables del tema econòmic, perquè ens ajudin a poder fer realitat tot el que realment plantegem entre el Flick i nosaltres, no? És així.
La direcció tècnica del Barça femení en els últims anys ha anat en paral·lel a la del masculí. La idea vostra és mantenir aquesta autonomia o quedaria sota el vostre paraigua?
Quedaria amb el nostre paraigua, però o sigui, nosaltres intentarem replicar tot el que és l'estructura aquesta que hem muntat pel primer equip, replicar-la per al...
És que també hi hagi un trident.
No, que hi hagi un trident no, però em refereixo que hi hagi un responsable que realment es dediqui pràcticament, igual que en altres àrees, igual que en altres àrees hi haurà un responsable màxim, doncs que també en el futbol femení hi hagi un responsable màxim a nivell directiu de direcció esportiva, vale, on te pugui desenvolupar doncs, totes les àrees dintre del futbol
que
femení.
L'actual és Marc Vivès, és a dir, no, la idea no és continuar amb ell, o de moment sí? O...
En principi no s'ha estudiat, l'hem de conèixer, vull dir, és un empleat del club, tindrà també el seu contracte, hem de parlar amb ell, hem d'analitzar, veure totes les opcions i després prendre la decisió.
Aprofito que tenim aquí un membre de candidatura, però en definitiva un home de futbol que les ha vist de tots els colors. Et demano un pronòstic per final de temporada. Coincidiries que el Barça té la Lliga molt ben apamada i que tal com està l'equilibri de forces la Champions sembla difícil?
Sembla difícil perquè el que han mostrat la Champions és que hem tingut més dificultats en tots els partits de Champions, en general bastant els partits. Però bueno, jo tinc esperances de que puguem recuperar, tota la gent, perquè això també és un tema important. Si tens a disposició tota la plantilla, pots fer rotacions, arriben tots amb el màxim energia possible, que no hagis de repetir molt l'equip. És arribar bé en l'últim tram de temporada. Ahir es va fer un pas molt important, que empatar en el camp del Newcastle. Sabem que és un camp molt, molt, molt dur, amb molta pressió. Crec que hem encarrilat bé l'eliminatòria per tornar. Sí que la Champions...
Et deixa més tranquil pel resultat que preocupat pel que vas veure?
Em deixa més tranquil pel resultat, perquè això ens dona moltes més possibilitats de passar. I crec que aquí a casa no tindrem tant problema i jugarem amb molta més llibertat i siguem més dominadors del partit, i això fa que puguem passar aquesta eliminatòria. I després ja veurem les properes, com les afrontem i amb quins jugadors tenim a disposició per afrontar-ho. No? Per això la Champions ara és mirar partit a partit, anar passant, arribar en el moment clau, a veure després si tu jugues tot a cara o creu. I a la Lliga, doncs la Lliga ho tenim molt millor. Jo veig que en aquests moments el Barça, en general, et pot preocupar situacions, moments del partit, et pot preocupar situacions del joc, però jo crec que demostrem que som superiors al 95 o 99, o per no dir el 100% dels rivals, s'ha demostrat.
Una temporada amb Lliga però sense Champions l'hem de donar per bona.
Què et sembla, tu?
Vull dir, no, ara ens, a mi que sí, acostumats, però la il·lusió de la temporada...
Això és el problema, que estem acostumats, que jo no puc dir el mateix perquè a mi em passa el mateix, no? Sembla que et frustra, guanyes una Lliga i sembla que estàs frustrat, perquè estàs acostumat a guanyar 3 títols per temporada, i si ja no guanyes 3 títols, quants equips hi ha en el món que voldrien guanyar un títol cada 10 anys? Un títol cada 10 anys. i estem parlant d'equips tops, d'equips que ara diuen no, és que aquell guanyarà la Champions, l'Arsenal guanyarà la Champions. Quan fa que no guanya una Premier League o que no guanya una Champions? Doncs això ho hem de valorar-ho realment per la realitat en què ens trobem. Cada vegada el futbol està més igualat, cada vegada hi ha equips més tops, Europa s'està demostrant, vull dir, qualsevol equip ara ja et pot passar per sobre, i per això dic, competir a aquests alts nivells, lo important és que siguis tu, que creïs aquesta manera de jugar, aquesta metodologia, integrar tots aquests conceptes per fer el teu equip més competitiu, amb els millors jugadors de casa, però jugadors que puguin ser complements indispensables perquè fer créixer aquest equip i que et faci créixer els propis jugadors. Tot això és a base de molt treball i poder estar competint al màxim nivell durant molts anys, no?
El Carles Planchar és membre del trident tècnic que proposa Víctor Font per dirigir l'estructura de futbol del Barça en cas que guanyi les eleccions de diumenge. Carles, gràcies per venir i molta sort diumenge.
Moltes gràcies, molta sort.
Farem una pausa, encara hem de parlar d'un munt de coses. Per exemple, del Badalona-Barça de Copa de la Reina de demà o d'aquesta derrota que ha patit el Manresa, segurament previsible, però derrota al cap i a la fi que el deixa fora de l'Eurocup aquesta temporada. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
El Barça no és d'un president. El Barça és de tots. 5 anys de palanques. 5 anys venent futur per tapar el present. Necessita projecte, no improvisació. Vota Víctor Font. Vota Barça.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Dues ciutats veïnes. Dos estils molt diferents. El millor futbol femení català, cara a cara, en una eliminatòria decisiva. Semifinal de la Copa de la Reina, partit d'anada. Badalona Women, Barça, a TV3 i a la plataforma 3CAT, dijous a la nit.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Arriba al Teatre Nacional de Catalunya l'adaptació colpidora d'un clàssic prohibit. Elin Arbo, directora artística de l'Internacional Theatre Amsterdam, porta a escena Giovanni's Room, de James Baldwin. Una història commovedora de passió i identitat on un home afronta els seus propis prejudicis per atrevir-se a ser qui és. Giovanni's Room, del 20 al 22 de març al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Brain Film Fest torna l'11 de març en una edició dedicada a com els entorns que habitem influencien la nostra salut cerebral. Projeccions, taules rodones i tallers en una proposta d'activitats gratuïtes en què el cervell és el protagonista. Fins al 15 de març al CCCB. Més informació a brainfilmfest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Que no surti d'aquí.
Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Juliana Canet, bona tarda.
Bona tarda, nen.
Nen? Marta Montaner, bona tarda.
Hola, Reis.
Creieu que el que no surti d'aquí és molt diferent al desembre que l'abril?
No, sempre hi ha un motiu per estar excitats.
Oi que no fa cara de porter,
no?
En Roger?
No.
Hi va haver un moment que l'Espanyol va pensar el mateix, que no feia cara de porter, i ja van cedir un altre equip.
T'ha agradat algú durant el programa, m'han dit?
Ai. És que hem fet una entrevista que he sentit que ell tenia ganes de fer l'entrevista, que a vegades trobes entrevistats...
Tenia ganes de fer l'entrevista o tenia ganes d'estar prop teu?
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Tocats, 3:15 del vespre, demà a les 9 a Badalona, anada de les semifinals de la Copa de la Reina, Badalona-Barça. Sònia Oleart.
Doncs demà a les 9 a l'Estadi Municipal de Badalona. Les de Badalona arriben justament a la zona mitjana de la classificació a la Lliga amb 29 punts, a diferència del Barça. És la primera vegada que jugaran aquesta ronda i ho faran amb les baixes pro de la portera Antònia Canales i les dues centrals, Berta Pujades i Cristina Cubedo. Les de Pere Romeu busquen la setena copa dels darrers 6 anys, molt diferents les dues situacions. Pere Romeu, avui el tècnic del Barça, ha posat però la mirada en la gest de demà a l'Estadi Municipal de Badalona, on és artificial.
M'ha assolit el primer objectiu, que era de certificar aquesta classificatòria a la Final 8, però evidentment ara doncs podrem lluitar.
No és aquest el tall que volíem escoltar. El següent, aquest sí que espera Romeu.
No sé amb exactitud encara quan serà la seva reincorporació total amb el grup. De moment està reincorporada de forma parcial. Anem dia a dia, anem sessió a sessió a veure quantes coses es pot fer o deixar de fer amb el grup i esperem, evidentment, tots el que volem és que retorni quan abans millor, però encara no sabem data de tornada exacta.
Parlar de Mapi León i del seu possible retorn, perquè demà el Barça té les baixes de Catacoll, de Mapi León, d'Aitana Bonmatí i de Laia Aleixandre. S'espera que hi hagi una molt bona entrada a Badalona. El partit, com dèiem abans, és a les 9. La tornada serà dimecres 18 de març, també a les 9 del vespre, al Johan.
Això pel que fa al Barça, pel bàndol del Badalona, ens escolta la defensa sevillana del Badalona Women, l'Anna González. Hola, Anna, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo preparado para el partido de mañana?
Todo preparado y con muchas ganas de que llegue la hora.
Claro, por definición, jugar contra el Barça es que las favoritas son ellas. ¿Qué opciones os dais, y especialmente a doble partido?
Bueno, es verdad que nos hubiera encantado que hubiera sido a un partido único eliminatorio. Lo que pasa que esta competición y jugar una competición diferente a la Liga te da tanta ilusión y tanta motivación que creo y creemos que aumentan las posibilidades, sobre todo de creernos y de creérnoslo y de sentirnos capaces de sacar buen resultado mañana en nuestro campo y ya pensar en la vuelta.
Teniendo en cuenta que es un campo que será incómodo para el Barça, porque no están acostumbradas a jugar en césped artificial, tampoco vosotras mucho, porque los partidos de casa los estáis jugando en Palamós, pero en cualquier caso, eso os puedo jugar a favor. La idea es salir vivas del partido de ida, mantener alguna esperanza de cara a la vuelta.
Sí, sin duda es una ventaja que vamos a utilizar, porque es verdad que aunque los partidos los competimos en Palamós, nosotras entrenamos durante la semana en el Estadio Badalona. Y es un factor a tener en cuenta. Sabemos que como mínimo en los primeros minutos les va a costar al menos adaptarse a la superficie, porque es una superficie que cambia mucho el toque de balón, el control, los botes. Y bueno, al final en eso nosotros sí estamos bastante más familiarizadas. Y bueno, pues como lo comentaba antes, es verdad que nosotros ponemos toda la importancia y todo el valor que tiene el partido de mañana, que es encima en nuestra casa y con nuestra afición. Y claro, salir vivas de mañana con un buen resultado para que en la vuelta también podamos competirlo.
Decía hoy el técnico del Barça, Pere Romeu, que unas semifinales de Copa no deberían jugarse en césped artificial. ¿Estás de acuerdo que quizá por el bien de la competición o cada uno juega con sus armas?
Sí, yo creo que cada uno juega con sus armas. Al final es verdad que nosotros tenemos poco que decir en eso, siempre y cuando el reglamento lo permita. Y es verdad que aunque nos lo hicieran, digamos, a nosotras y fuera en nuestra contra, es que lo tenemos que aceptar. Sería un poco más complicado porque aumentaría un poco más la dificultad, pero bueno, al final yo creo que ellos también llevan mucho tiempo sin tocar esta superficie, que es verdad que hay un miedo instalado por tema de lesiones o por tema de cargas, pero bueno, al final el tema de las lesiones sabemos que es multifactorial y que no depende solo de la superficie de juego.
Ana, termino. Es noticia de ayer la llegada de la nueva propiedad al Badalona Women. Por lo pronto se habla de un cambio en el patrocinador, en el sponsor técnico. Mañana, ¿sabes si estrenáis camisetas o hay algún otro cambio inmediato en el día a día del equipo?
Bueno, lo que seguro vamos a estrenar es la publicidad de Fever, la de Nike, es verdad que llevamos ya toda la temporada con ella. Y bueno, se nos transmite tranquilidad, confianza y sobre todo mucha ilusión por el proyecto que se nos presenta y por el proyecto que está en construcción y que quieren conseguir.
Molt bé, doncs bones notícies a Badalona amb aquesta aparició d'uns nous propietaris que evidentment representen una inversió. Esperem que això repercuteixi en positiu en el futur de l'equip. De moment, demà a les 9, aquest Badalona-Barça a les semifinals de la Copa de la Reina. N'hem parlat amb la jugadora del Badalona, amb l'Anna González. Anna, gràcies i suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Del Badalona-Barça de demà a la Copa de la Reina, al Palau Blaugrana, on acaba de començar el partit de Champions. Míriam Guàrdia, bona tarda.
Bona tarda.
Entre el Barça i el Pellister Eslové.
Totalment. Portem 8 minuts de joc. El Barça guanya el Pellister 7-4 en el marcador en aquest últim partit de la fase de grups de Champions. Estan sent uns minuts inicials de tanteig en un partit molt igualat on els blaugranes han sortit bastant relaxats però s'han avançat al marcador. Recordem també que el Barça ja té assegurada la classificació per als quarts de finals de la Champions. Minut 9 de la primera part. Barça 7, Pellister 5.
Gràcies, Míriam. Domini del Barça al Palau en aquest partit que ha de servir per confirmar la primera posició de grup. En bàsquet, Macià, explicàvem abans que no ha pogut ser la classificació del Manresa pels quarts de l'Eurocup.
Sí, és una competició que té un final vertiginós i el Manresa, doncs bé, ha encaixat molts punts a la primera part, a l'últim quart n'ha fet pocs quan es necessitaven. La veritat és que el Manresa no juga malament, el partit ha sigut bastant transparent, ens ha permès veure un Manresa que ha jugat dins de tot bastant bé, però el rival era superior i més a un partit i a pista contrària.
Des de Turquia, per animar-lo més que una altra cosa, el jugador del Manresa, Pierre Oriola, bona tarda.
Hola, bona tarda, bona nit aquí a Turquia.
No ha pogut ser,
Hola. Hola.
Hola, Pierre.
Hola. Hola.
Deia que no ha pogut ser.
No ha pogut ser. Bueno, no hem començat bé el partit. Ells han imposat el seu ritme, nosaltres no hem sortit amb la mentalitat correcta, amb la mentalitat que havíem de tenir en un partit com el d'avui, que era una eliminatòria a vida o mort, i ja està. Després del partit hem anat a remolc tota l'estona, hem intentat remuntar, ens hem posat que 7 punts a sota, però bueno, un altre cop pues, males decisions en defensa, algunes decisions arbitrals que ens han condemnat.
Ara, Pierre, hi havia il·lusió, però evidentment els favorits eren ells. Ara queda centrar-se en la Lliga, entenc que amb l'objectiu d'apretar a veure si podem arribar a play-off, no?
Sí, vull dir, ara hem de ser conscients que al final l'objectiu és la Lliga, l'objectiu és acabar bé la temporada, l'objectiu de l'equip passa per intentar aconseguir aquestes 12 victòries que normalment o quasi sempre et donen la salvació, i a partir d'aquí doncs, intentar aspirar el més a bon possible. Som ambiciosos, creiem en nosaltres, que l'equip ha anat fent passos endavant i ara aquest cap de setmana tenim un partit molt important a Granada on no podem perdre el foco, on no podem desconnectar, perquè és el típic partit que després d'una decepció o d'un mal tràngol com aquest, aquesta eliminació, doncs ens pot passar factura i podem perdre.
Et pregunto per tu, l'últim cop que vam parlar estaves a Mèxic, vas acabar guanyant la Lliga i després vas tornar, m'imagino que content de tornar a ser a casa.
Molt content. Manresa per mi sempre ha sigut casa meva, és on vaig començar la meva carrera, la veritat que molt feliç, molt content, m'estic trobant un altre cop amb el bàsquet, amb el fet que en Diego moltíssima confiança i també li estic agraït i res, intento buscar cap de setmana, intentar ajudar els companys, intentar ajudar l'equip, al club i bueno, intentar ara acabar aquestes no sé si són 13 jornades que queden per acabar la Lliga CB, doncs intentar fer-ho el millor possible, intentar quedar el més amunt possible i ojalà poguéssim arribar, si no pots, als play-offs, a intentar posicions europees per poder tornar a jugar l'any que ve alguna competició.
Doncs queda el tram final de temporada. Avui el Manresa no ha pogut seguir endavant a l'Eurocup. Pierre Oriola, gràcies, una abraçada i bon viatge.
Gràcies, bona nit.
Macià, abraçada, gràcies.
Gràcies, Jordi.
Minut i mig i les 9, la Sònia remata al tot costa.
L'Arsenal ha acabat empatant amb el camp del Bayer Leverkusen.
Penalet,
penalet. Anava a dir-te un penal sobre Madueke. Discutible, bastant discutible, la veritat. El cas és que al minut 87 de partit li han xiulat, l'ha marcat Havertz en el 89, i l'Arsenal, que ha rescat aquest resultat del partit d'anada, podrà decidir a l'Emirates després d'aquest empat a un a camp dels alemanys. Recordeu que ara a les 9 del vespre, hi ha un Madrid City, un PSG Chelsea i un Bodo Glimt Sporting de Portugal. Tot plegat ho podeu seguir a la Champions, que emetem aquí a Catalunya Ràdio al digital. Avui aquests partits, tot plegat dirigit pel Sergi Andreu, amb l'anàlisi, com sempre, del Ricard Torquemada. Deixem l'embol al Barça, que guanya de 5 al Palister 11-6.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, la Júlia Aparicio i l'Àlex Jové al control central. Gràcies a l'equip de realització del Canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà amb més esports, amb més tot costa. Ara, Pep, a guanyar el Bernabéu, eh?
L'esport, tot ho sabem, tot costa.